Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Crítiques dels veïns de Cadaqués perquè asseguren que no se'ls ha avisat prou bé del risc de riuada. Des de l'Ajuntament i Generalitat asseguren que feia dies que hi havia avisos per no aparcar la riera que aquesta matinada s'ha vist desbordada pels aiguats. Maria Pagès.
Els veïns es queixen de no haver rebut prou informació, mentre que l'alcaldessa Pia Serinyana assenyala que el protocol ha funcionat correctament.
M'han dit que els semàfors aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil ni per xarxes socials ni res, per tant, ha passat el que ha passat.
Hi ha un semàfor que indica que no es pot aparcar i hi ha, a més, les tanques que es posen i les senyals de prohibit aparcar. Passa que la gent fa, a vegades, cas omís a aquesta senyal.
El president valencià Carlos Mazón va dinar el dimarts 29 d'octubre amb la periodista Maribel Vilaplana, a qui hauria ofert la direcció de la televisió a punt. S'ha sabut avui que la xifra de morts per l'edat a València puja a 215 persones.
Els sindicats reclamen al govern central l'activació immediata d'un escut social pels treballadors damnificats. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres i Pepe Álvarez del DGT.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fem un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
Las ayudas no pueden esperar. La burocracia no puede impedir que las personas que han perdido todos sus seres tengan que ahora pasar un calvario.
La policia científica troba el jersei de l'Helena ADN compatible amb un dels investigats, Santi La Iglesia.
El mateix informe també descarta la presència d'ADN de l'altre investigat, Javi Jiménez.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
La família de Jubany celebra el pas endavant en la investigació. Escoltem Joan Jubany.
La lluita per arribar a la veritat està sent dura i sobretot se'ns fa llarga, perquè això és unes proves que havíem demanat fa un any i dos mesos, i després de tres intents fallits, doncs a la quarta, en aquesta ocasió, ha anat a la vençuda.
En cultura, en marxa el Festival Lluèrnia amb la seva 13a edició.
En les darreres hores ja han començat a veure's molts dels muntatges pel centre de la ciutat, com l'Hort de la Llum a la plaça Major. El certamen, que se celebrarà avui i demà, comportarà també algunes restriccions viàries.
Olot FM, Aniol Puigverd.
Xavi Bayona, director artístic del festival, explica que enguany no hi ha cap itinerari concret.
Són tot instal·lacions repartides per la ciutat perquè tothom es perdi, d'alguna manera, es vagi trobant les instal·lacions però no faci servir el mateix camí.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet rep el Baskonia al Palau.
A partir de 8:45, en partit d'Eurolliga, una victòria retornaria el Barça al grup de co-líders. Això sí, el Baskonia és l'únic equip que de moment ha aconseguit guanyar el Palau aquesta temporada. En futbol, a la Lliga F, demà Llevant Badalona, Real Madrid i Atlètic de Madrid-Barça. I en waterpolo, també demà torna la Champions femenina amb un Sabadell-Terrassa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que ja l'activitat de ruixats i de tempestes ha anat minvant molt les últimes hores. La nit passada i al matí també ha plogut molt, això sí, a l'Empordà, però tot això ja és història. Encara queda algun ruixat que, de fet, s'ha anat produint des del migdia, aproximadament, al voltant del Maresme, especialment a la Serrada del Litoral, també cap al Vallès Oriental, en alguns indrets de l'Alt i el Baix Empordà, al Gironès, cap a la Garrotxa, però estem parlant de ruixats que són molt més locals que els d'ahir i que, a més, aniran desapareixent al llarg d'aquesta propera tarda i vespre. Estaran bàsicament arrapats a les muntanyes. També alguns núvols en fresca que aniran quedant cap a l'altiplà central. Pel que fa al dissabte, un dia una mica més ensopit. Tindrem molta boira a l'interior al matí. Durant la tarda, algun xàfec entre les comarques de la Catalunya central, interior de Girona i nord de Barcelona. I un ambient una mica més fresquet al matí que no pas avui. El diumenge encara més fresca matinal que no pas el dissabte, però serà un dia tranquil. Tot i això, boira a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Us seguirem a la xarxa.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Vibra. Descobreix. Transforma't. Gaudeix del millor teatre per a joves. Som Rebels. Festival de Teatre Jove, del 8 al 23 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, el feminisme, els drets del col·lectiu LGTBIQ+, o la crítica social. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. I tu, ets Rebels? Ens acompanyes? Trobaràs tota la informació al web rebels.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Crítiques dels veïns de Cadaqués perquè asseguren que no se'ls ha avisat prou bé del risc de riuada. Des d'Ajuntament i Generalitat asseguren que feia dies que hi havia avisos per no aparcar la riera, que aquesta matinada s'ha vist desbordada pels aiguats.
La trentena de vehicles arrossegats ja han estat retirats mentre s'acaben de comptabilitzar la resta de danys materials, bàsicament en baixos i locals del centre del poble, on entren l'aigua i el fang. Els veïns que han perdut els seus vehicles es pregunten per què no van sonar les alertes als mòbils, com va passar dilluns a 16 comarques. Critiquen que no se'ls avisés correctament.
La riera sempre s'ha aparcat, és que és l'únic lloc de Cadaqués on es pot aparcar més fàcil, i normalment quan hi ha pluges i tot això s'avisa i tal, i sí que és veritat que m'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil ni per xarxes socials ni res, per tant ha passat el que ha passat.
Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que el sistema de senyalització va funcionar correctament i atribueix als veïns afectats haver fet cas omís dels avisos.
Estàvem en una zona amb taronja i es posen les mesures que s'han de prendre. Nosaltres a la riera posem ja un semàfor que indica que no es pot aparcar i hi ha, a més, les tanques que es posen i les senyals de prohibit aparcar. El que passa que la gent fa a vegades cas omís a aquestes senyals.
També la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que l'afectació era molt localitzada i que el seguiment constant no va determinar conseqüències greus. Per això es va descartar activar l'alerta del pla Inuncat i fer una alerta massiva a la població.
I des del govern, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que l'executiu revisarà els protocols de l'Inuncat, però alerta que les previsions poden no complir-se al 100%.
Volem abordar, ja ho sabeu, perquè així ho ha dit el president en la seva compareixença, i és un dels encàrrecs que té la Conselleria de Territori, que és revisar els escenaris d'on tenim situacions d'inundabilitat i, per tant, prendre mesures estrictament restrictives, si és el cas, independentment de la capacitat d'encert 100% de la previsió meteorològica, que mai la tindràs en tots els casos.
I la tempesta que ha escombrat l'Alt i el Baix Empordà durant la nit i matinada ha deixat més de 100 litres per metre quadrat a la zona del Cap de Creus. La pitjor part, com dèiem, se l'han dut Cadaqués. Allà hi tenim els companys d'Empordà Televisió. Sònia Dunyac, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Cadaqués s'ha endut la pitjor part, però ara mateix Cadaqués torna a la normalitat. A les 5 de la tarda pràcticament ja no quedava cap dels vehicles que aquesta nit han sigut arrossegats per l'aigua a la riera i han sigut fins a 35 vehicles al final que s'han hagut de retirar a diferents punts d'aquest espai, d'aquesta riera, a més d'algunes motos i algunes senyals de prohibit al pas que s'han tret del mar. De la riuada d'aquesta nit podem dir que només queda un fil d'aigua a la riera i alguns locals que sí que s'han vist afectats per la crescuda, però s'han vist afectats perquè majoritàriament el tap que han provocat aquests vehicles ha causat que l'aigua no pogués desembocar al mar i anés pujant el nivell fins a acabar inundant els locals.
Moltíssimes gràcies, Sònia. La riera de Cadaqués és un punt ja conflictiu quan plou.
I és que, a banda de la pluja que ha caigut al municipi, aquesta riera arranca des de la Selva de Mar, on s'han registrat més de 130 litres per metre quadrat. Ho dèiem abans, els cotxes arrossegats ja han estat retirats, però tot i això ha estat un matí complicat pel veïnat afectat.
I els companys de Ràdio Vilafant han pogut recollir alguns testimonis. Mercè Mainé.
La riera de Cadaqués és un dels punts on més gent sol aparcar els seus cotxes o motos al municipi. Una riera que, quan hi ha fort temporal, s'inunda. La d'aquesta matinada no és la primera vegada que la riera s'omple d'aigua i afecta els vehicles. Aquesta vegada els cotxes han arribat fins al pont impedint que l'aigua desemboqués al mar. Això ha fet pujar el nivell de l'aigua afectant comerços. Així ho expliquen els veïns afectats, Reduan El Bari, Gaston i Fina, en declaracions a Ràdio Cap de Creus.
Si de Déu, no ens ha afectat a les neveres ni res. Pel matí, com podes veure, no hem pogut obrir ni molt menys. També tenia la moto aparcada aquí, que se me ha anat al mig del mar.
Porque el local es aquí de la Riera y bastante afectado. Mi vecino también y la escalera de la comunidad aquí también tuvimos que sacar agua esta mañana.
Ja anunciaven que faria mal temps i, bueno, el que hi ha, tinc un cotxe aparcat davant de la peixateria. Sort que no ha trencat el vidre, si no hagués sigut, sí que haguéssim pringat aquí el súper.
Pel que fa al Port de la Selva, un altre dels municipis afectats, la Guàrdia Municipal ha hagut de desallotjar apartaments i rescatar un veí que estava sobre un caiac, segons informen des de Protecció Civil de Port de la Selva.
I és que Catalunya ha viscut les dues setmanes més plujoses des del temporal Glòria del gener de l'any 2020, superant els 100 mil·límetres a la majoria de comarques i els 200 a sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral.
El llarg període plujós que ha viscut Catalunya entre el 25 d'octubre i el 8 de novembre ha deixat més de 50 mil·límetres a gairebé tot el país i més de 100 a la majoria de comarques llevat de les de Ponent. S'han superat els 200 mil·límetres a amplis sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral i els 300 al voltant del massís dels Ports. Són les acumulacions de pluges més grans des del gener del 2020, quan va haver-hi el temporal Glòria. La pluja més escassa s'ha recollit al nord de la Vall d'Aran i en alguns punts de l'Alt Empordà, on han caigut al voltant de 30 mil·límetres.
Pel que fa a València, ja se sap amb qui va dinar el president valencià Carlos Mazón el dimarts 29 d'octubre. Va ser amb la periodista Maribel Vilaplana, qui hauria ofert la direcció de la televisió a punt.
Aquestes informacions arriben el mateix dia que la xifra de víctimes mortals de la Dana ha pujat a 215, segons ha informat el ministre de Transports, Òscar Puente. L'agenda de Mazón, el dia del temporal, ha estat motiu de controvèrsia la darrera setmana. El president valencià ha assenyalat que era en un dinar de feina i per això va arribar dues hores tard a la reunió de coordinació d'emergències, en que es va decidir enviar una alerta de protecció civil als telèfons mòbils de la població.
Mentrestant, els sindicats reclamen al govern central l'activació immediata d'un escut social als treballadors damnificats per la Dana al País Valencià.
Aquest migdia han fet 10 minuts d'aturada als centres de treball i places dels ajuntaments catalans en solidaritat amb les víctimes i en reconeixement dels serveis públics. A Barcelona, el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni s'hi han afegit.
Mont Carvajal.
Sota una pancarta al balcó de l'Ajuntament on es llegia Barcelona en València, autoritats de banda i banda de la plaça Sant Jaume amb el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni al capdavant han fet uns minuts de silenci. Els sindicats han reclamat al govern central que activi immediatament un escut social i laboral com el que es va fer amb la pandèmia. Ho ha demanat el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fent un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
I el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afegit que s'agilitzin els tràmits per rebre diners i ajudes.
Las ayudas no pueden esperar. La burocracia no puede impedir que las personas que han perdido todos sus enseres, sus pisos, sus coches, tengan que ahora pasar un calvario.
Durant l'aturada silenciosa s'han mostrat desenes de cartells d'agraïment als serveis públics i d'atenció a les emergències o d'altres que hi deia ni un sol acomiadament per la Dana.
Tot plegat mentre continuen les mostres de solidaritat des d'arreu del país.
Avui, per exemple, 700 voluntaris han viatjat cap a València des de Barcelona en un operatiu desplegat per Voluntaris Catalunya Dana. L'organització hi ha enviat 12 autocars. Els primers han sortit aquest matí des de l'estació de Sants.
Anna Ruiz.
És el pont de voluntaris Barcelona-València. 700 persones procedents de tot Catalunya en resposta a la crida feta per Catalunya Dana que ha organitzat per aquest cap de setmana una nova expedició de voluntaris cap als municipis damnificats. Un dels voluntaris i també coordinador de grup, Albert Díaz, ha destacat la complexitat d'aquesta operació de trasllat.
Ha sigut molt difícil coordinar-ho tot, aconseguir que 700 persones i 10-12 autocars, no tinc el número, surtin. Llavors, tot tema de vehicles, també tenim un comboi de vehicles que aniran amb nosaltres i portaran més material, botes, bueno, tot això s'ha de comprar i ha sigut unes tasques bastant complicades a coordinar-ho.
8 dels 12 autocars fletats han sortit cap a València aquest matí, la resta ho fan aquesta tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En la crònica de successos, la policia científica ha trobat el jersei d'Helena Jubany, ADN compatible amb un dels investigats, Santi La Iglesia. El mateix informe també descarta la presència d'ADN de l'altre investigat, Xavi Jiménez. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
L'informe de 14 pàgines detalla els resultats de les dues tècniques que s'han aplicat. S'han contrastat les peces de roba que duia l'Helena Jubany quan va ser assassinada amb els perfils dels dos actuals investigats, Santi La Iglesia i Xavi Jiménez. En el jersei, doncs, hi ha evidències de la presència d'ADN de La Iglesia, però es descarta del de Jiménez. Pel que fa a la resta de peces de roba, com la sabata esquerra, la samarreta i el mitjó, no es poden treure conclusions perquè els resultats no han sortit concloents. La família de Jubany celebra el pas endavant en la investigació. Escoltem Joan Jubany.
La lluita per arribar-se a la veritat està sent dura i sobretot se'ns fa llarga, perquè això és unes proves que havíem demanat fa un any i dos mesos, i després de tres intents fallits, doncs a la quarta, en aquesta ocasió, ha anat a la vençuda.
L'assassinat de l'Helena Jubany continua sense resoldre's des que el 2 de desembre de l'any 2001 se la van trobar morta a Sabadell. Aquestes noves dades obren ara una nova fase en la investigació que no prescriu, però que no pot incloure nous investigats.
I una persona de 54 anys ha mort en un incendi d'habitatge a Sant Fruitós del Bages. Els bombers han trobat el seu cos a l'interior del domicili. L'origen del foc hauria estat un matalàs. Ràdio Sant Fruitós, Anna Hernández.
A l'interior de l'habitatge, a l'habitació, han trobat el cos sense vida de la víctima, que no hauria arribat a patir cremades ni tampoc tenia signes de criminalitat, i queda pendent de l'autòpsia per saber ben bé quina és la causa de la mort. Tot i això, la primera hipòtesi és que l'home, que vivia sol, hauria mort per la inhalació del fum d'aquest incendi. Com dèiem, el foc s'ha originat en un matalàs per causes que encara s'estan investigant, i des de l'Ajuntament del poble s'han posat a disposició dels serveis d'emergència i de la policia per qualsevol ajuda que necessitin. De moment, però, encara no s'han pronunciat públicament, i tot i que espera que convoquin un minut de silenci de cara al cap de setmana. El veí era del barri de la Rosaleda, que precisament aquest cap de setmana estava immers en la seva festa més important, el Castawin. Per tant, també queda pendent de si finalment decideixen dur-la a terme o suspendre-la.
Notícies en xarxa.
En clau sanitària, especialistes en cardiologia demanen que es faci com a mínim un electrocardiograma a tots els nens i nenes en el sistema públic de salut per prevenir casos de mort sobtada.
Ara mateix als infants sans no se'ls en fa cap. Un congrés estatal aplega avui a Barcelona prop de 200 sanitaris experts en mort sobtada.
Maite Polo.
Els senyals d'alarma que poden estar avisant que un nen o nena té predisposició a patir una mort sobtada són la pèrdua de coneixement, tenir palpitacions, crisis epilèptiques sense explicació o bé tenir un familiar que ha tingut una mort d'aquest tipus de jove. Ho ha explicat a la xarxa Jorge Sarquella Brugada, que és cap de la unitat d'arrítmies i mort sobtada infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. La prevenció també passa per fer electrocardiogrames als nens i nenes sans, com ja es fa en altres països avançats.
Hi ha una sèrie de malalties que donen la cara de manera molt precoç. Per tant, un electroprecoç seria molt bo. Hi ha països com ara Japó que fan un electrocardiograma a tots els recent nascuts al mes de vida, no? Això seria l'ideal perquè diagnostiques una sèrie de malalties que poden donar la cara als primers mesos de vida. Hi ha d'altres malalties que no donen la cara fins més endavant, i per tant un segon electrocardiograma sobre els 12-13 anys seria també molt bo perquè podríem detectar-ne aquestes altres, no? I serien com els dos punts.
Fons del Departament de Salut han explicat a la xarxa que ara mateix introduir un electrocardiograma a les revisions pediàtriques és un tema que està aturat.
També, encara en salut, les malalties respiratòries són les protagonistes de la marató del 3CAT d'aquest any. Es farà el diumenge 15 de desembre i comptarà també amb la participació de la xarxa. Esther Minguell.
A ple pulmó és el lema de la 33a edició de la marató, que està dedicada a les patologies respiratòries. Hi ha més de 350 malalties d'aquest àmbit i afecten a una de cada quatre persones a Catalunya. A més, un milió de ciutadans les pateixen de manera crònica, amb un impacte important en el seu dia a dia. Un dels aspectes en què es fixarà el programa és la qualitat de l'aire, i per això els exteriors prenen importància. Ho explica Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Ser conscients de l'aire que respirem, i per tant la marató sortirà dels espais habituals, en farem molt més exterior i anem a buscar aquesta involucració i relació dels espais per ajudar-nos a totes i a tots a prendre consciència també de l'aire que respirem i d'aquesta qualitat.
Algun d'aquests espais seran la Seu d'Urgell i Deltebre durant la franja matinal del programa, i comptarà amb la participació de la xarxa. A la tarda s'entrarà al plató del Parc Audiovisual de Catalunya, que està a Terrassa, ubicat en un espai molt relacionat amb les malalties respiratòries, l'antic Hospital del Tòrax.
En territori, els comitès d'empresa de tramvies de Barcelona, Trambaix i Trambesòs han convocat vaga per demà dissabte, una aturada que coincideix amb el dia de l'estrena de l'ampliació d'aquesta infraestructura fins al carrer Verdaguer.
El comitè d'empresa denuncia la manca de seguretat de treballadors i usuaris. A més, el sindicat reclama més recursos i ampliar el nombre de tramvies i conductors, així com d'inspectors.
També Ferrocarrils de la Generalitat ha presentat avui a Vic la temporada d'hivern 2024-2025.
Les estacions públiques de Catalunya oferiran novetats amb avenços importants cap a la sostenibilitat, la millora de l'experiència dels usuaris i una ferma aposta per la gastronomia dels Pirineus. També s'anuncia que la Copa del Món d'Esquí de Muntanya tornarà als Pirineus.
El nou FM, Guillem Rico.
Les estacions de muntanya de ferrocarrils esperen superar els 780.000 visitants durant la temporada d'hivern si les condicions meteorològiques acompanyen. Preveuen començar la temporada l'últim cap de setmana de novembre a les 6 estacions que gestiona el Pirineu Català, ho ha dit el seu president Carlos Ruiz en el marc de la Fira de la Muntanya de Vic.
Estem tots amb expectatives importants de que tinguem una bona temporada. Estem treballant per això. Sembla ser també que la meteorologia ens podrà acompanyar i espero, per tant, que sigui una temporada de bon resultat per la neu i, sobretot, que el món de l'esquí i el món de la neu tingui també moltes més oportunitats de divulgar-ho, de que més gent pugui gaudir d'aquests espais. Hem fet tots els esforços possibles per tenir les nostres estacions amb el millor dels punts.
La companyia ha insistit en l'aposta per la sostenibilitat i assegura que utilitza un 70% d'energia renovable.
Parlant d'infraestructures, Territori ha aprovat l'estudi de traçat de la C-16 entre Berga i Bagà. El departament preveu enllestir el projecte constructiu abans de l'estiu, però la licitació dependrà del pressupost.
En les darreres setmanes també s'ha aprovat la declaració d'impacte ambiental. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ho ha anunciat aquest divendres des de Vic en el marc de la presentació de la temporada d'hivern de Ferrocarrils de la Generalitat.
Finalment s'ha acabat l'estudi informatiu. Tenim un traçat aprovat del Berga-Bagà, d'una carretera que farem amb el sistema 2+1. Algun primer tram de Berga-Cercs serà desdoblat, perquè hi ha túnels i tots els túnels es desdoblaran, això sí, però el reste serà un 2+1 amb un carril movible. Els caps de setmana, diguem el divendres, de pujada, 2 carrils, i el diumenge, de baixada, 2 carrils.
El projecte de transformació de la C-16 es va presentar el mes de febrer i contemplava un pressupost de 240 milions d'euros per transformar 20 quilòmetres de carretera. El departament vol tenir enllestit el projecte constructiu abans de l'estiu. Nadal, però, ha remès la seva licitació a la disponibilitat pressupostària.
I la recollida selectiva de residus metropolitans ha augmentat lleugerament, però insuficientment, per assolir l'objectiu de la Unió Europea del 55% al 2025. Televisió de Sabadell, Joan Muñoz.
El reciclatge continua sent un dels deures pendents de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que el 2023 es va assolir la xifra històrica del 40% de recollida selectiva, la dada queda 15 punts per sota de l'objectiu marcat per la Unió Europea. Només 9 dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona assoleixen actualment aquesta xifra. Sobretot són aquells més petits que han implantat sistemes com el porta a porta o amb contenidors intel·ligents. L'AMB insta els municipis a apostar per aquests sistemes més eficients. Guillermo López és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
Sabem que la implantació d'aquests sistemes és complexa, però la seva efectivitat ens demostra que és el camí a seguir per assolir una economia més circular i amb menys dependència de la incineració i dels abocadors.
El cost del tractament dels residus s'ha incrementat un 15% al 2023, superant els 206 milions d'euros, dels quals més de 100 milions, més de la meitat, s'han dedicat al tractament de la fracció resta.
En cultura, en marxa el Festival Lluernia a Olot amb la seva 13a edició. El certamen, que se celebra avui i demà, comportarà també algunes restriccions viàries. Olot FM, Aniol Puigvert.
Enguany torna als seus orígens i tornarà a fer-se seu el nucli antic de la ciutat amb 25 instal·lacions. Per tal de fer el recorregut, la pàgina web de Lluernia i la seva app disposen d'un mapa identificatiu de cadascuna d'elles. Xavi Bayona, director artístic del festival, explica que enguany no hi ha cap itinerari concret.
Són tot instal·lacions repartides per la ciutat perquè tothom es perdi, d'alguna manera, es vagi trobant les instal·lacions, però no faci servir el mateix camí.
Des de l'organització recomanen als visitants que arribin amb cotxe, que aparquin al recinte firal, a l'antiga estació d'Olot.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep el Baskonia a partir de 8:45 d'aquí una hora en partit de la 8a jornada de l'Eurolliga. Una victòria retornaria l'equip blaugrana al grup de co-líders amb el Salgiris i el Bayern de Munic. El tècnic John Peñarroya té present el triomf del Baskonia al Palau. A la Lliga fa només 19 dies.
És un equip, o és l'únic equip que ens ha guanyat aquí al Palau fins al moment, no? Llavors pues, estem avisats i sabem que el Baskonia és un molt bon equip, és un equip que competeix molt bé, que està competint millor a Eurolliga que a Lliga Endesa i que, bueno, pues, demà tenim un rival pues, que no fa gaire pues, va vindre aquí al Palau i ens va guanyar i això pues, ens ha de motivar.
Joel Parra rebia ahir l'alta mèdica i per tant està disponible per aquest partit. Demà arrencarà una nova jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb dos partits en presència catalana, el Baxi Manresa de Granada i el Joventut Unicaja de Màlaga. Pel que fa al futbol, demà arrenca la novena jornada a la Lliga F, la màxima categoria femenina, amb partides a partir de les 4. El Llevant Badalona, que és el quart classificat, rep el Reial Madrid, tercer amb un partit menys. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
És la primera vegada que l'equip blanc visita Badalona i ho farà com el tercer classificat. Només una posició més que les badalonines, però amb 5 punts més que el Llevant. L'equip blanc no va disputar la darrera jornada de Lliga que l'enfrontava el Levante valencià per les conseqüències de la Dana. Per la seva banda, el Llevant Badalona ve de perdre en Lliga del camp del Betis, però de classificar-se dimecres pels vuitens de final de la Copa de la Reina, eliminant a l'Osasuna. Un partit que va servir per fer rotacions i que jugadores amb menys protagonisme a la Lliga juguessin més minuts. És el cas de Cristina Baudet, que va ser protagonista amb l'assistència del segon gol del seu equip a Pamplona.
Sinceramente, yo siempre que tenga minuto lo voy a aprovechar al máximo. Voy cogiendo confianza, sensaciones, que es lo importante. Y bueno, para eso, para cuando me necesite el míster, estar preparada y jugar lo máximo minutos posibles.
El partit entre el Llevant Badalona i el Reial Madrid es jugarà demà dissabte a partir de les 4 de la tarda.
La jornada, gràcies Ferran, suposa l'enfrontament directe entre els quatre primers, ja que demà a la tarda el Barça, líder, en ple de punts, visita el camp de l'Atlètic de Madrid, que és segon 4 punts per sota. A la primera masculina no hi haurà presència catalana fins diumenge, quan el Girona visitarà el Getafe i el Barça jugarà al camp de la Reial Societat. I en hoquei patins, el Manlleu obre demà a la tarda l'eliminatòria classificatòria per a la fase final de la Champions. Les usonenques jugaran a casa contra el Matera italià. Escoltem l'entrenador Climent Pedrós.
Nosaltres tindrem que tenir molta paciència en atac, saber que és un partit molt llarg, que aquí a Manlleu jugarem la primera part i allà a Itàlia jugarem la segona part. No serà un partit fàcil, serà un partit que haurem de treballar, haurem de mastegar, haurem d'anar treballant a poc i esperar que al final del partit el resultat ens sigui favorable.
Demà l'anada i la tornada a Itàlia dissabte vinent.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Crítiques dels veïns de Cadaqués perquè asseguren que no se'ls ha avisat prou bé del risc de riuada. Des de l'Ajuntament i la Generalitat asseguren que feia dies que hi havia avisos per no aparcar la riera, que aquesta matinada s'ha vist desbordada pels aiguats. Maria Pagès.
Els veïns es queixen de no haver rebut prou informació, mentre que l'alcaldessa Pia Serinyana assenyala que el protocol ha funcionat correctament.
M'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta. Ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil ni per xarxes socials ni res, per tant, ha passat el que ha passat.
Hi ha un semàfor que indica que no es pot aparcar i hi ha, a més, les tanques que es posen i les senyals de prohibit aparcar. Passa que la gent fa, a vegades, cas omís a aquesta senyal.
El president valencià Carlos Mazón va dinar el dimarts 29 d'octubre amb la periodista Maribel Vilaplana, qui hauria ofert la direcció de la televisió a punt. S'ha sabut avui que la xifra de morts per la Dana a València puja a 215 persones.
Els sindicats reclamen al govern central l'activació immediata d'un escut social pels treballadors damnificats. Javier Pacheco és el secretari general de Comissions Obreres i Pepe Álvarez d'UGT.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fem un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
Las ayudas no pueden esperar. La burocracia no puede impedir que las personas que han perdido todos sus seres tengan que ahora pasar un calvario.
La policia científica troba el jersei d'Helena Jubany ADN compatible amb un dels investigats, Santi La Iglesia.
El mateix informe també descarta la presència d'ADN de l'altre investigat, Xavi Jiménez.
Mataró Ràdio, Marta Gómez.
La família de Jubany celebra el pas endavant en la investigació. Escoltem Joan Jubany.
La lluita per arribar a saber la veritat està sent dura i sobretot se'ns fa llarga, perquè això és unes proves que havíem demanat fa un any i dos mesos, i després de tres intents fallits, doncs a la quarta, en aquesta ocasió, ha anat a la vençuda.
En cultura, en marxa a Olot el Festival Lluèrnia amb la seva 13a edició.
En les darreres hores ja han començat a veure's molts dels muntatges pel centre de la ciutat, com l'Hort de la Llum a la plaça Major. El certamen se celebrarà avui i demà, comportarà també algunes restriccions viàries.
Olot FM, Aniol Puigvert.
Xavi Bayona, director artístic del festival, explica que enguany no hi ha cap itinerari concret.
Són tot instal·lacions repartides per la ciutat perquè tothom es perdi, d'alguna manera es vagi trobant les instal·lacions però no faci servir el mateix camí.
I en esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet rep el Baskonia al Palau.
D'aquí una hora, en partit d'Eurolliga, una victòria retornaria el Barça al grup de co-líders. Això sí, el Baskonia és l'únic equip que de moment ha aconseguit guanyar al Palau aquesta temporada. En futbol, la Lliga F, demà Llevant Badalona, Real Madrid i també Atlètic de Madrid-Barça. I en waterpolo, demà torna la Champions femenina amb un Sabadell-Terrassa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Sens dubte que ja l'activitat de ruixats i de tempestes ha anat minvant molt les últimes hores. La nit passada i al matí també ha plogut molt, això sí, a l'Empordà, però tot això ja és història. Encara queda algun ruixat que, de fet, s'ha anat produint des del migdia, aproximadament, al voltant del Maresme, especialment a la Serrada de la Litoral, també cap al Vallès Oriental, en alguns indrets de l'Alt i el Baix Empordà, al Gironès, cap a la Garrotxa, però estem parlant de ruixats que són molt més locals que els d'ahir i que, a més, aniran desapareixent al llarg d'aquesta propera tarda i vespre. Estaran, bàsicament, arrapats a les muntanyes. També alguns núvols amb fresca que aniran quedant cap a l'altiplà central. Pel que fa al dissabte, un dia una mica més ensupit. Tindrem molta boira a l'interior al matí. Durant la tarda, algun xàfec entre les comarques de la Catalunya central, interior de Girona i nord de Barcelona. I un ambient una mica més fresquet al matí que no pas avui. El diumenge encara més fresca matinal que no pas el dissabte, però serà un dia tranquil. Tot i això, boira a la Catalunya central i les comarques de Ponent. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs afortunadament no parlaríem d'una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que hi ha algunes vies que van més plenes. I és el cas d'aquesta autopista AP7 al tram sud. Bàsicament perquè fa estona hi ha hagut un accident. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit. En principi hauria d'anar millorant. Però encara parlaríem d'uns 7 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Martorell i Gelida. Això, com et deia, l'autopista AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. De la resta de vies, poca cosa, ens quedem amb l'autovia A2, d'entrada a Barcelona, entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, uns 3 quilòmetres de molta lentitud, i a l'extrem nord, també a C58, amb aturades d'entrada a Barcelona, entre Montcada i Reixac, i el Nus de la Trinitat. No oblidem les obres en aquesta via, l'autopista del Vallès, ja a la zona de Terrassa, retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit nord, en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Crítiques dels veïns de Cadaqués perquè asseguren que no se'ls ha avisat prou bé del risc de riuada. Des d'Ajuntament i Generalitat asseguren que feia dies que hi havia avisos per no aparcar la riera que aquesta matinada s'ha vist desbordada pels aiguats.
La trentena de vehicles arrossegats ja han estat retirats mentre s'acaben de comptabilitzar la resta de danys materials, bàsicament en baixos i locals del centre del poble, on entra l'aigua i el fang. Els veïns que han perdut els seus vehicles es pregunten per què no van sonar les alertes als mòbils com va passar dilluns a 16 comarques. Critiquen que no se'ls avisés correctament.
La riera sempre s'ha aparcat, és que és l'únic lloc de Cadaqués on es pot aparcar més fàcil, i normalment quan hi ha pluges i tot això s'avisa i tal, i sí que és veritat que m'han dit que els semàfors d'aquí, aquesta entrada, estaven ja en vermell, el que passa que la riera té més d'una entrada i només hi ha semàfors en aquesta, ningú dels que vam aparcar vam entrar per aquesta. No s'ha vist, no s'ha avisat tampoc pel mòbil ni per xarxes socials ni res, per tant ha passat el que ha passat.
Per la seva banda, l'Ajuntament assegura que el sistema de senyalització va funcionar correctament i atribueix als veïns afectats haver fet cas omís dels avisos.
Estàvem en una zona amb taronja i es posen les mesures que s'han de prendre. Nosaltres a la riera posem ja un semàfor que indica que no es pot aparcar i hi ha, a més, les tanques que es posen i les senyals de prohibit aparcar. El que passa que la gent fa a vegades cas omís a aquestes senyals.
També la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que l'afectació era molt localitzada i que el seguiment constant no va determinar conseqüències greus. Per això es va descartar activar l'alerta del pla Inuncat i fer una alerta massiva a la població.
I des del govern, la consellera d'Interior, Núria Parlon, recorda que l'executiu revisarà els protocols de l'Inuncat, però alerta que les previsions poden no complir-se al 100%.
Volem abordar, ja ho sabeu, perquè així ho ha dit el president en la seva compareixença, i és un dels encàrrecs que té la Conselleria de Territori, que és revisar els escenaris d'on tenim situacions d'inundabilitat i, per tant, prendre mesures estrictament restrictives, si és el cas, independentment de la capacitat d'encert 100% de la previsió meteorològica, que mai la tindràs en tots els casos.
La tempesta que ha escombrat l'Alt i el Baix Empordà durant la nit i matinada ha deixat més de 100 litres per metre quadrat a la zona del Cap de Creus i la pitjor part, com sentíem, se l'ha endut Cadaqués. Allà hi tenim els companys d'Empordà Televisió. Sònia Dunyach, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, Cadaqués s'ha endut la pitjor part, però ara mateix Cadaqués torna a la normalitat. A les 5 de la tarda pràcticament ja no quedava cap dels vehicles que aquesta nit han sigut arrossegats per l'aigua a la riera i han sigut fins a 35 vehicles al final que s'han hagut de retirar a diferents punts d'aquest espai, d'aquesta riera. A més d'algunes motos i algunes senyals de prohibit al pas que s'han tret del mar. De la riuada d'aquesta nit podem dir que només queda un fil d'aigua a la riera i alguns locals que sí que s'han vist afectats per la crescuda, però s'han vist afectats perquè majoritàriament el tap que han provocat aquests vehicles ha causat que l'aigua no pogués desembocar al mar i anés pujant el nivell fins a acabar inundant els locals.
Gràcies, Sònia. La riera de Cadaqués és, de fet, un punt ja conflictiu quan plou.
I és que, a banda de la pluja que ha caigut al municipi, aquesta riera arranca des de la Selva de Mar, on s'han registrat més de 130 litres per metre quadrat. Ho dèiem abans, els cotxes arrossegats ja han estat retirats, però tot i això ha estat un matí complicat pel veïnat afectat.
Els companys de Ràdio Vilafant han pogut recollir alguns testimonis. Mercè Mainer.
La riera de Cadaqués és un dels punts on més gent sol aparcar els seus cotxes o motos al municipi. Una riera que, quan hi ha fort temporal, s'inunda. La d'aquesta matinada no és la primera vegada que sa riera s'omple d'aigua i afecta els vehicles. Aquesta vegada els cotxes han arribat fins al pont impedint que l'aigua desemboqués al mar. Això ha fet pujar el nivell de l'aigua afectant comerços. Així ho expliquen els veïns afectats, Reduan Elbari, Gaston i Fina, en declaracions a Ràdio Cap de Creus.
Gràcies a Déu no ens ha afectat a les neveres ni res. Pel matí, com podes veure, no hem pogut obrir ni molt menys. També tenia
lleva moto aparcada aquí, que se me ha ganado en mitad del mar.
Porque el local es aquí de la Riera y bastante afectado. Mi vecino también y la escalera de la comunidad aquí también tuvimos que sacar agua esta mañana.
Ya anunciaban que faría mal temps y, bueno, lo que ya tiene un cotxe aparcado dando la peixateria. Sort que no ha trencat el vidre, si no hubiese sigut, sí que hubiesen pringat aquí el súper.
Pel que fa al Port de la Selva, un altre dels municipis afectats, la Guàrdia Municipal ha hagut de desallotjar apartaments i rescatar un veí que estava sobre un caiac, segons informen des de Protecció Civil de Port de la Selva.
I és que Catalunya ha viscut les dues setmanes més plujoses des del temporal Glòria del gener de l'any 2020, superant els 100 mil·límetres a la majoria de comarques i els 200 a sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral.
El llarg període plujós que ha viscut Catalunya entre el 25 d'octubre i el 8 de novembre ha deixat més de 50 mil·límetres a gairebé tot el país i més de 100 a la majoria de comarques llevat de les de Ponent. S'han superat els 200 mil·límetres a amplis sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral i els 300 al voltant del massís dels Ports. Són les acumulacions de pluges més grans des del gener del 2020, quan va haver-hi el temporal Glòria. La pluja més escassa s'ha recollit al nord de la Vall d'Aran i en alguns punts de l'Alt Empordà, on han caigut al voltant de 30 mil·límetres.
Pel que fa a València, ja se sap amb qui va dinar el president valencià, Carlos Mazón, el dimarts 29 d'octubre. Va ser amb la periodista Maribel Vilaplana, qui hauria ofert la direcció de la televisió a punt.
Aquestes informacions arriben al mateix dia que la xifra de víctimes mortals de la Dana ha pujat a 215, segons ha informat el ministre de Transports, Òscar Puente. L'agenda de Mazón el dia del temporal ha estat motiu de la controvèrsia de la darrera setmana. El president valencià ha assenyalat que era un dinar de feina i per això va arribar dues hores tard a la reunió de coordinació d'emergències, en què es va decidir i enviar una alerta de protecció civil als telèfons mòbils de la població.
Mentrestant, els sindicats reclamen al govern central l'activació immediata d'un escut social als treballadors damnificats per la Dana.
Aquest migdia han fet 10 minuts d'aturada als centres de treball i places dels ajuntaments catalans en solidaritat amb les víctimes i en reconeixement dels serveis públics. A Barcelona, el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni s'hi han afegit.
Mont Carvajal.
Sota una pancarta al balcó de l'Ajuntament on es llegia Barcelona en València, autoritats de banda i banda de la plaça Sant Jaume amb el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni al capdavant han fet uns minuts de silenci. Els sindicats han reclamat al govern central que activi immediatament un escut social i laboral com el que es va fer amb la pandèmia. Ho ha demanat el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco.
A un paquet de protecció que encara el govern no ha aprovat i que fem un emplaçament perquè de manera ràpida i immediata aquest escut social que reivindiquem des de les organitzacions sindicals es posi a l'abast de les persones afectades el més aviat possible.
I el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, ha afegit que s'agilitzin els tràmits per rebre diners i ajudes.
Las ayudas no pueden esperar. La burocracia no puede impedir que las personas que han perdido todos sus enseres, sus pisos, sus coches, tengan que ahora pasar un calvario.
Durant l'aturada silenciosa s'han mostrat desenes de cartells d'agraïment als serveis públics i d'atenció a les emergències o d'altres que hi deia ni un sol acomiadament per la Dana.
Tot plegat mentre continuen les mostres de solidaritat des d'arreu del país.
Avui, per exemple, 700 voluntaris han viatjat cap a València des de Barcelona en un operatiu desplegat per voluntaris Catalunya Dana. L'organització hi ha enviat 12 autocars. Els primers han sortit aquest matí des de l'estació de Sants.
Anna Ruiz.
És el pont de voluntaris Barcelona-València. 700 persones procedents de tot Catalunya en resposta a la crida feta per Catalunya Dana, que ha organitzat per aquest cap de setmana una nova expedició de voluntaris cap als municipis damnificats. Un dels voluntaris i també coordinador de grup, Albert Díaz, ha destacat la complexitat d'aquesta operació de trasllat.
Ha sigut molt difícil coordinar-ho tot, aconseguir que 700 persones i 10-12 autocars, ja no tinc el número, surtin. Llavors, tot tema de vehicles, també tenim un comboi de vehicles que aniran amb nosaltres i portaran més material, botes, bueno, tot això s'ha de comprar i ha sigut unes tasques bastant complicades de coordinar-ho.
8 dels 12 autocars fletats han sortit cap a València aquest matí, la resta ho fan aquesta tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En la crònica de successos, la policia científica ha trobat el jersei d'Helena Jubany, ADN compatible amb un dels investigats, Santi La Iglesia. El mateix informe també descarta la presència d'ADN de l'altre investigat, Xavi Jiménez. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
L'informe de 14 pàgines detalla els resultats de les dues tècniques que s'han aplicat. S'han contrastat les peces de roba que duia l'Helena Jubany quan va ser assassinada amb els perfils dels dos actuals investigats, Santi La Iglesia i Xavi Jiménez. En el jersei, doncs, hi ha evidències de la presència d'ADN de La Iglesia, però has de descarta del de Jiménez. Pel que fa a la resta de peces de roba, com la sabata esquerra, la samarreta i el mitjó, no es poden treure conclusions perquè els resultats no han sortit concloents. La família de Jubany celebra el pas endavant en la investigació. Escoltem Joan Jubany.
La lluita per arribar a saber la veritat està sent dura i sobretot se'ns fa llarga, perquè això és unes proves que havíem demanat fa un any i dos mesos, i després de tres intents fallits, doncs a la quarta, en aquesta ocasió, ha anat a la vençuda.
L'assassinat de l'Helena Jubany continua sense resoldre's des que el 2 de desembre de l'any 2001 se la van trobar morta a Sabadell. Aquestes noves dades obren ara una nova fase en la investigació que no prescriu, però que no pot incloure nous investigats.
I una persona de 54 anys ha mort en un incendi d'habitatge a Sant Fruitós del Bages. Els bombers han trobat el seu cos a l'interior del domicili. L'origen del foc hauria estat un matalàs. Ràdio Sant Fruitós, Ana Hernández.
A l'interior de l'habitatge, a l'habitació, han trobat el cos sense vida de la víctima, que no hauria arribat a patir cremades ni tampoc tenia signes de criminalitat, i queda pendent de l'autòpsia per saber ben bé quina és la causa de la mort. Tot i això, la primera hipòtesi és que l'home, que vivia sol, hauria mort per la inhalació del fum d'aquest incendi. Com dèiem, el foc s'ha originat en un matalàs per causes que encara s'estan investigant, i des de l'Ajuntament del poble s'han posat a disposició dels serveis d'emergència i de la policia per qualsevol ajuda que necessitin. De moment, però, encara no s'han pronunciat públicament, i tot i que s'espera que convoquin un minut de silenci de cara al cap de setmana. El veí era del barri de la Rosaleda, que precisament aquest cap de setmana estava immers en la seva festa més important, el Castawin. Per tant, també queda pendent de si finalment decideixen dur-la a terme o suspendre-la.
En clau sanitària, especialistes en cardiologia demanen que es faci com a mínim un electrocardiograma a tots els nens i nenes en el sistema públic de salut per prevenir casos de mort sobtada.
Ara mateix en els infants sans no se'ls en fa cap. Un congrés estatal aplega avui a Barcelona prop de 200 sanitaris experts en mort sobtada.
Maite Polo.
Els senyals d'alarma que poden estar avisant que un nen o nena té predisposició a patir una mort sobtada són la pèrdua de coneixement, tenir palpitacions, crisis epilèptiques sense explicació o bé tenir un familiar que ha tingut una mort d'aquest tipus de jove. Ho ha explicat a la xarxa Jorge Sarquella Brugada, que és cap de la unitat d'arrítmies i mort sobtada infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. La prevenció també passa per fer electrocardiogrames als nens i nenes sans, com ja es fa en altres països avançats.
Hi ha una sèrie de malalties que donen la cara de manera molt precoç. Per tant, un electroprecoç seria molt bo. Hi ha països com ara Japó que fan un electrocardiograma a tots els recent nascuts al mes de vida, no? Això seria l'ideal perquè diagnostiques una sèrie de malalties que poden donar la cara els primers mesos de vida. Hi ha d'altres malalties que no donen la cara fins més endavant, i per tant un segon electrocardiograma sobre els 12-13 anys seria també molt bo perquè podríem detectar-ne aquestes altres, no? I serien com els dos punts.
Fons del Departament de Salut han explicat a la xarxa que ara mateix introduir un electrocardiograma a les revisions pediàtriques és un tema que està aturat.
També encara en salut, experts en càncer de pulmó incideixen en la necessitat d'aconseguir un diagnòstic precoç per poder millorar-ne la cura. Ho han fet en el marc de la tercera edició de l'Opulmó de la Fundació Ricky Rubio. Ho ha ullit de ràdio Alexandra Fos.
En aquesta tercera edició s'ha destacat que, tot i ser un dels càncers més comuns, el de pulmó no està dotat dels mateixos recursos per la investigació com poden ser-ho d'altres tipus. Així ho ha manifestat el doctor Santiago Viteri, oncòleg i coordinador del programa científic del Congrés.
Uno de los principales problemas que tenemos en cáncer de pulmones, que es uno de los más frecuentes, por otro lado es el más mortífero, sin embargo no está tan dotado en cuanto a recursos para su investigación, ¿no? Y bueno, sabemos que existe un estigma importante relacionado con la persona diagnosticada de cáncer de pulmón, porque muchas veces se le achaca pues el haber sido fumador, que es un problema de salud y no es un defecto de la persona, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que combatir, ese estigma.
L'objectiu del Congrés Lo Pulmó és realçar tot el treball que s'està fent des de l'aspecte de l'oncologia mèdica, el tractament i la cura de les persones amb càncer de pulmó.
Més coses. Territori ha aprovat l'estudi de traçat de la C-16 entre Berga i Bagà. El departament preveu enllestir el projecte constructiu abans de l'estiu, però la licitació dependrà del pressupost.
En les darreres setmanes també s'ha aprovat la declaració d'impacte ambiental. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ho ha anunciat aquest divendres des de Vic, en el marc de la presentació de la temporada d'hivern de Ferrocarrils de la Generalitat.
Finalment s'ha acabat l'estudi informatiu. Tenim un traçat aprovat del Berga-Bagà, d'una carretera que farem amb el sistema 2+1, algun primer tram de Berga CERC serà desdoblat, perquè hi ha túnels i tots els túnels es desdoblaran, això sí, però el reste serà un 2+1 amb un carril movible. Els caps de setmana, diguem el divendres, de pujada, 2 carrils, i el diumenge, de baixada, 2 carrils.
El projecte de transformació de la C-16 es va presentar el mes de febrer i contemplava un pressupost de 240 milions d'euros per transformar 20 quilòmetres de carretera. El departament vol tenir enllestit el projecte constructiu abans de l'estiu. Nadal, però, ha remès la seva licitació a la disponibilitat pressupostària.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten la Cala Ràdio, Ràdio Tremp i Ràdio Premià.
L'Ametlla de Mar acull aquest cap de setmana el Scientific Angler Tagging Tour, una de les iniciatives de ciència ciutadana més rellevants al Mediterrani. Científics de l'Institut Francès d'Investigació Marina i pescadors recreatius procedents de Catalunya, Illes Balears, Andalusia o el País Basc s'uneixen en aquesta campanya per al marcatge electrònic i l'anàlisi genètica de les tonyines, una espècie clau en els ecosistemes marins. Els pescadors recreatius capturen les tonyines sota estrictes controls de benestar animal, garantint tant la captura responsable com el retorn segur al mar dels individus.
Aquest cap de setmana, Sort acull una nova edició de la Fira de Tardor. Des de fa uns anys, la protagonista principal de la mostra és l'ovella Sisqueta, la raça pròpia del Pallars. La 19a mostra de bestiar, juntament amb el 9è concurs morfològic i de ganxo, així com també el 14è concurs de ratafia, seran els plats estrella de la fira, que reuneix cada any centenars de persones a la capital del Pallars Sobirà. Els visitants també podran gaudir d'una fira i mercat multisectorial amb productes artesans i de quilòmetre zero, a més d'un ampli programa d'activitats.
Premià de Mar omplirà demà dissabte la sala L'Amistat amb la 12a edició del The Lightens, amb la música de les 8 bandes seleccionades per disputar les semifinals. Les 4 primeres actuacions seran a les 11 del matí i les segones a les 5 de la tarda. El jurat s'encarregarà de triar les bandes que passaran a la final. Ho ha explicat el membre de The Lightens, Rafael Plana.
8 bandes de gent que tenen una música i un directe ja molt ben acabat, i el que veuran són 3 temes de cada banda.
La gran final serà a partir de 8:45 del vespre i l'entrada als concerts gratuïta.
En cultura, en marxa a Olot el Festival Lluèrnia amb la seva 13a edició. En les darreres hores ja han començat a veure's molts dels muntatges pel centre de la ciutat, com l'Hor de la Llum a la plaça Major. El certamen, que se celebra avui i demà, comportarà també algunes restriccions viàries. Olot FM, Aniol Puigbert.
Enguany torna als seus orígens i tornarà a fer-se seu el nucli antic de la ciutat amb 25 instal·lacions. Per tal de fer el recorregut, la pàgina web de Lluèrnia i la seva app disposen d'un mapa identificatiu de cadascuna d'elles. Xavi Bayona, director artístic del festival, explica que enguany no hi ha cap itinerari concret.
Són tot instal·lacions repartides per la ciutat perquè tothom es perdi, d'alguna manera es vagi trobant les instal·lacions però no faci servir el mateix camí.
Des de l'organització recomanen als visitants que arribin amb cotxe, que aparquin al recinte firal, a l'antiga estació d'Olot.
I el Palau Sant Jordi acull aquest vespre la gala dels 40 Music Awards.
Una catifa vermella de les més completes del panorama musical, amb rostres com Bad Gyal o Emilia, amb 5 nominacions cadascuna. Però també artistes de la mida d'Anna Mena, Nil Moliner, Vico, David Otero, Martín Urrutia o Samantha Hudson. Enguany la gala estarà volcada en les víctimes de la Dana València.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet rep el Baskonia d'aquí mitja hora al Palau en partit d'Eurolliga. Una victòria retornaria l'equip blaugrana al grup de co-líders, juntament amb el Salguiris i el Bayern de Múnich. Això sí, com recorda l'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, el Baskonia és l'únic equip que de moment ha aconseguit guanyar el Palau.
És un equip, o és l'únic equip que ens ha guanyat aquí al Palau fins al moment, no? Llavors, pues, estem avisats i sabem que el Baskonia és un molt bon equip, és un equip que competeix molt bé, que està competint millor a Eurolliga que a Lliga Endesa, i que, bueno, doncs demà tenim un rival, doncs, que no fa gaire, doncs, va vindre que el Palau ens va guanyar, i això, doncs, ens ha de motivar.
Joel Parra està disponible després de rebre l'alta mèdica i encara en bàsquet. Demà arrenca una nova jornada de la CB amb dos partits amb presència catalana, el Baxi Manresa Granada i el Joventut Unicaja. En futbol, a la Lliga F, demà a les 4 tenim partides. El Llevant Badalona, quart classificat, rep el Reial Madrid, que és tercer. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
És la primera vegada que l'equip blanc visita Badalona i ho farà com el tercer classificat. Només una posició més que les badalonines, però amb 5 punts més que el Llevant. L'equip blanc no va disputar la darrera jornada de Lliga que l'enfrontava el Levante valencià per les conseqüències de la Dana. Per la seva banda, el Llevant Badalona ve de perdre en Lliga del camp del Betis, però de classificar-se dimecres pels vuitens de final de la Copa de la Reina, eliminant a l'Osasuna. Un partit que va servir per fer rotacions i que jugadores amb menys protagonisme a la Lliga juguessin més minuts. És el cas de Cristina Baudet, que va ser protagonista amb l'assistència del segon gol del seu equip a Pamplona.
Sinceramente, yo siempre que tenga minutos lo voy a aprovechar al máximo. Voy cogiendo confianza, sensaciones, que es lo importante. Y bueno, para eso, para cuando me necesite el míster, estar preparada y jugar lo máximo minutos posibles.
El partit entre el Llevant Badalona i el Reial Madrid es jugarà demà dissabte a partir de les 4 de la tarda.
I a 6:45, també demà el Barça, que és líder, visita el camp de l'Atlètic de Madrid, segon classificat, això sí, amb la baixa important de Rolfo. A la primera divisió masculina de futbol, l'Espanyol València de demà, recordem que està ajornat, per tant no hi haurà presència catalana fins diumenge, quan a 6:45 el Girona visitarà el Getafe. I a 9:00 el Barça jugarà al camp de la Reial Societat. En hoquei patins, el Manlleu obre demà a la tarda l'eliminatòria classificatòria per a la fase final de la Champions femenina. Les usonenques jugaran a casa contra el Matera italià. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Després de la victòria entre setmana a l'Hockey Lliga en el derbi contra el Voltregà, el Martinelli Club Patí Manlleu canvia de xip i se centra en l'eliminatòria d'accés a la fase de grups de la Copa d'Europa. A priori, les d'Osona són favorites, però l'entrenador Climent Padró sap que l'eliminatòria serà llarga i difícil de mastegar.
Nosaltres tindrem que tenir molta paciència en atac, saber que és un partit molt llarg, que aquí a Manlleu jugarem la primera part i allà a Itàlia jugarem la segona part. No serà un partit fàcil, serà un partit que haurem de treballar, haurem de mastegar, haurem d'anar treballant a poc i esperar que al final del partit el resultat en sigui favorable.
L'equip guanyador d'aquesta eliminatòria entrarà a jugar a la màxima competició europea enquadrat en un grup duríssim amb Fraga, Palau i Vilassana, però primer s'ha de resoldre aquesta eliminatòria prèvia entre Manlleu i Matera. Demà dissabte, 6:45 de la tarda, primer assalt.
Gràcies, Raimon. Recordem que el partit de tornada serà dissabte vinent a Itàlia i encara en waterpolo demà al migdia a la Champions femenina, partidàs a Can Llong, un derbi vallesà Sabadell-Terrassa.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. It's just a little crush, not like a pain every time we touch. It's just Ona Malgrat. Ona Malgrat, 107.4 FM. Surprise, a single teardrop falling from your eyes.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura, el ministre de Política.